el Ministeri d'Hisenda es planteja doncs, portar al Consell de Ministres d'aquest dilluns una proposta de reforma de l'impost municipal de plusvàlua. Dues setmanes després, recordem-ho, que el Tribunal Constitucional l'anul·lés. D'aquesta manera, aquest impost doncs, podria tornar a estar vigent en breu. El 26 d'octubre, la sentència del Tribunal Constitucional de l'Alt Tribunal, recordem-ho, fem una mica d'antecedents, anul·lava tres articles de la llei reguladora de les hisendes, concretament els que determinen doncs, aquesta base imposable d'aquest impost. Això feia del tot inviable que es pogués aplicar repercutint directament als ajuntaments. David Serra, bon dia de nou, però
hola.
De quina manera?
Doncs mira, els ajuntaments compten amb aquest tribut com una de les seves principals fonts d'ingressos. Això són entorn dels 4.000 milions d'euros anuals als ajuntaments de tota Espanya. Per l'Ajuntament de Barcelona, per posar un exemple proper, l'eliminació d'aquest tribut municipal podria comprometre 180 milions d'euros d'ingressos, afectant directament, per tant, els pressupostos de la ciutat. Si mirem més enllà, per exemple, a Madrid, amb aquest impost municipal, l'Ajuntament tenia previst recaptar aquest any 500 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Doncs a partir d'aquest fet més important del que la gent doncs, pot imaginar, se'ns formulen moltes preguntes, no? Quins efectes i conseqüències té l'anul·lació d'aquest impost? Què passarà a partir d'ara? És a dir, s'ha de pagar ara que ha estat anul·lat? Es poden reclamar els diners que ja s'han pagat? Preguntes a les quals doncs, donaran resposta als nostres amics de Digestum Legal. Saludem d'una banda a la Marta Jové, advocada especialista en dret administratiu. Què tal, Marta? Com
Hola,
estàs?
Mercè, bon dia, què tal?
Molt bon dia. El Ricard Calvo, també, que ens acompanya, economista i assessor fiscal. Què tal?
Bon dia.
Com
Mercè,
està, bon Ricardo? Dia. Bon dia a tots dos. Clar, abans de respondre aquestes preguntes i per tenir-ho doncs, tot ben clar, en què consisteix l'impost de plusvàlua municipal? Qui vol començar?
Doncs jo mateix. Mercè. Doncs mira, l'impost de la plusvàlua el que grava és l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana durant el període de temps en què es tenen en propietat. Val? És un impost que s'ha de pagar bé quan es ven, quan es fa una donació o quan es rep com herència o com a llegat. Aquest seria el que gravaria aquest impost, o sigui, l'increment de valor pel temps que tu has tingut aquell terreny, des que l'has adquirit fins que l'has transmès.
D'acord, però qui està obligat a pagar-lo?
Doncs mira, depenent de la figura jurídica, no? En el cas de les compravendes és el venedor qui està obligat a pagar. En el cas de les donacions, el donatari, el que rep, o sigui, en aquest cas no és el que transmet, sinó el que rep. I en el cas de les herències o els llegats, evidentment, l'hereu o el llegatari.
D'acord.
Aquestes són els obligats tributaris en aquest cas.
Llavors, aquesta sentència del Constitucional, no, podríem dir que ha posat en alerta els ajuntaments. Per què és tan important pels consistoris aquest impost i quin impacte pot tenir la sentència?
Doncs mira, és important una mica pel que deia el David, no? El tema de la recaptació que comporta pels ajuntaments. O sigui, que estem parlant de 4.000 milions d'euros de recaptació a nivell de tot l'Estat. En tots els pressupostos dels ens locals hi ha una previsió de recaptació molt important d'aquest impost, no? Doncs aquest és l'impacte econòmic doncs, que tenen por els ajuntaments que pugui esdevenir arrel d'aquesta sentència.
Clar, Marta, però nosaltres volem deixar ben clar aquí, jo ara deia cobrar, no? Tu has de pagar, que és un impost, ben clar el fet de que quan va saltar aquesta notícia, el Tribunal Constitucional, el que deia concretament, no és que anul·lés, a veure si esteu a favor o no vosaltres, no és que anul·lés aquest impost, sinó el que anul·lava era la manera amb la qual es calculava, no? Que moltes vegades els mitjans de comunicació, no? Dèiem això, s'anul·la l'impost de plusvàlua. No és així, no? El que s'anul·la és el mètode per al qual es calculava aquest impost.
Exacte. Tu bé, ho has dit molt bé. És això el que anul·la. El que anul·la és la regla de càlcul que estableix la llei perquè no la considera objectiva. Considera que tal com està configurada ara mateix, sempre dona a liquidar, sempre dona a pagar. I això no és una regla de càlcul objectiva, no? O sigui, hauria de realment gravar l'increment de valor. Però si tu no has tingut increment de valor i sempre, per tal com està configurada la regla de càlcul, sempre has de pagar, doncs al final resulta que això no és constitucional, perquè és contrari a l'article 31, com diu la sentència del Constitucional, del principi de capacitat econòmica.
I Marta, per què ho fa ara el Tribunal Constitucional?
Bueno, ja fa 4 anys va emetre ja una sentència, el 2017, on ja anul·lava aquests preceptes. El que passa que entremig hi ha hagut sentències al Tribunal Suprem que han intentat salvar aquest precepte en alguns supòsits matisant aquesta sentència al Constitucional. Al final ha acabat el Constitucional dient no, Aquesta és la interpretació que se li ha de donar a la meva sentència. Això és el que està passant, no? Han intentat salvar-lo mitjançant jurisprudència del Tribunal Suprem. Deien, bé, sí, l'ha anul·lat, ha anul·lat el càlcul al Tribunal Constitucional, però només en la mesura en què no hi ha guany. Si hi ha guany, aleshores, sí que aleshores s'haurà de liquidar. Però, clar, la regla de càlcul sempre donava guany. Aleshores, què diu? Bueno, doncs si l'obligat tributari pot arribar a demostrar que no hi ha hagut guany amb una regla alternativa, doncs aleshores, bueno, tot era... Doncs com molt, donava molta inseguretat jurídica, no? I al final doncs, ha vingut el Constitucional doncs, a rematar-ho d'aquesta manera.
És que es pot passar, tenint en compte com va el mercat de... No està en el mercat d'habitatge, sinó del pis, sinó del terreny, entenc, de l'immoble, del terreny urbà.
Exactament.
Això, amb el temps, es pot haver devaluat? I, per tant, és a dir, no hauria de pagar un impost de plusvàlua?
Sí, hola. Te contestaré jo, si no t'importa. A veure, el tema ve perquè hi ha una confusió en això dels valors. Perquè quan parlem de valors, valor és una mesura, diguem-ne, abstracta. Valor de què? Valor de mercat, valor de com era aquest el cas i per això s'ha declarat la legalitat del valor catastral. Valor de què? Vale? Llavors, aquí tenien que separar el que era el valor de tota la construcció. Quan un venia a un pis, hi ha una part de sòl, hi ha una part de construcció. Podia ser que el valor de la construcció hagués baixat de valor, com ha passat tots aquests anys,
clar.
Però, clar, els valors del sòl no havien baixat perquè es considerava un valor catastral. Clar, ja s'ocupaven els ajuntaments de que no baixés el valor. D'aquí ve que el Constitucional hagi dit que no és legal. Per què? Perquè el sistema de càlcul, la manera de calcular, la base de la que se té que pagar, no era, diguem-ne, objectiva, sinó que era... Per d'alguna manera, un sistema que el propi ajuntament se muntava a la seva mesura.
Era un impost que tenia l'ajuntament, com podria ser l'IBI, per exemple.
Sí, el que passa és que en l'IBI sí que intervenen, i tot i que està el tema del valor catastral, sí que intervenen, diguem-ne, uns factors que són únics de l'IBI. En el tema del plusvàlua hi ha una fina línia de no confondre el que és la plusvàlua municipal, per exemple, el que són les plusvàlues en renda, els guanys patrimonials en renda, que aquesta, tal com estic sentint jo, que va la nova norma, ja veurem com acabem. Perquè estem invadint terrenys que no sé, tindran que filar molt prim, perquè si no confondrem el que és el guany del terreny de la plusvàlua amb el guany que té a renda, que allà també està el terreny. Està el terreny i està l'edificació. Llavors, és un tema que és molt complicat, és complexa, sí, però tenim que anar amb cuidado amb ell.
Després d'aquesta sentència del Constitucional, ara ja hem dit que segurament aquesta setmana el Ministeri d'Hisenda presentarà una proposta al Consell de Ministres, però abans que no passi això, en quina situació quedarà l'impost? Totalment anul·lat? O fins quan? O a partir de quan?
Bueno, estem en una situació molt pintoresca.
Sí, clar.
Ho diré ràpid perquè ens entenguem tots.
I fem una cosa, Ricardo, va, nosaltres tornem a recordar als nostres oients que si té algun dubte, algun oient que ens estigui escoltant ara mateix, avui aquí a l'Espai Tirant pel Dret, amb Digestum Legal, contem amb Marta Jové, advocada especialista en dret administratiu, també amb l'economista i assessor fiscal Ricardo Calvo. Si teniu algun dubte sobre aquest impost, ens podeu trucar ara mateix, si voleu, al 93 409 2771.
No, el que dèiem, quina situació que deies, que és pintoresca.
Sí,
clar,
molt pintoresca, sí. Perquè, no,
bueno, jo he consultat i la gent
va una mica...
per un tema personal, sí. I diuen, és que no sabem per on anirà la cosa.
I tu te pots trobar ara que n'hi ha ajuntaments que te liquiden l'impost i te'l cobren.
Això passa, Ricardo?
Sí, sí, sí. Tu ara vas a un ajuntament i te diran que com que no ha sortit publicada la sentència en el BOE, el tribut continua vigent.
La norma està vigent.
Vale? Ah. Llavors, però què passa per altra banda? Per altra banda ens trobem que per els esborranys que van circulant por ahí ja fa 10 dies, que déu-n'hi-do també, que van circulant por ahí, diuen que la sentència del Suprem, del Constitucional, no es podrà aplicar, diguem-ne, en caràcter retroactiu des de que va sortir la nota de premsa, o sigui, convertint una nota de premsa en un...
En valor jurídic,
en
no?
En valor jurídic. Llavors, clar, estem en una situació en la que per un costat m'estàs negant un dret i per l'altre costat m'estàs exigint un impost i t'agafes el que t'interessa per cada qüestió. Ara, a l'entrar, estàvem especulant amb la Marta i comentàvem i dèiem què t'hi jugues, que ara la llei, que han estat 4 anys i mig, no oblidem el legislador per treure aquesta llei, ara la trauran 4 dies.
Sí, exacte.
Sí, diuen que el dia 10, demà passat.
Vale? I ara estàvem especulant ella i jo i ens posàvem ja el pitjor i dèiem... Què t'hi jugues? Que potser dimecres, per dir alguna cosa, tenim la llei, però la sentència no la publiquen fins dijous.
Clar.
Llavors, tècnicament, hi ha hagut llei sempre.
Clar.
Expliqueu-nos això per a tots aquells oients. Què vol dir això? O sigui que...
Vol dir que quan es comença una llei que sortirà el dimecres i derogui l'anterior, en virtut de la sentència, no haurà passat cap dia sense que n'hi hagi hagut llei, quan en teoria, hores d'ara tindran que estar sense llei perquè la sentència del Constitucional se tenia que haver publicat en el BOE i es tindria que haver anul·lat la llei de manera formal. Però sembla que aquí el que estan jugant les administracions en general dona la sensació és a un lloc de dir, bueno, aquí tenim un problema, perquè no ens oblidem que els ajuntaments s'ho estan passant molt malament amb aquesta sentència. No ens oblidem, però no ens oblidem tampoc que porten des del 2004 cobrant indegudament, eh?
Clar.
Tinguem-lo molt clar, eh? Tinguem-lo molt clar. Llavors, el que tinc la sensació és que les administracions estan, d'alguna manera, ajudant-se entre elles perquè en cap moment n'hi hagi un buit de llei i puguin, al final, o la llei vella o la llei nova, demanar-la en qualsevol moment. Bueno, a mi la veritat és que des de la meva ignorància me sorprèn.
Uh-huh. El fet de que el Constitucional no estigui publicant la sentència sembla que ho està fent per... Podria ser, eh? Dona la sensació que ho està fent doncs perquè no hi hagi aquest buit legal i que sempre hi hagi una empara per l'Ajuntament d'alguna manera o d'una altra cobrar l'impost.
Clar, per donar temps, diríem.
Exacte, per donar temps al legislador a treure la nova regulació amb un còmput objectiu, no? Amb una regla de càlcul objectiva, de manera que els contribuents no puguin acollir-se a l'absència de llei per reclamar. No? Si sempre hi haurà hagut una llei i aleshores no, això farà que no hi hagi hagut aquest buit i puguem dir, no, com que no hi ha llei, m'has de tornar tots els diners que jo he pagat.
Clar, i és que a mi em sembla molt bèstia el que acabes de dir, Ricardo, que des del 2004 estan cobrant indegudament un impost.
Sí.
Clar, durant 17 anys molta gent ha pagat això que el Constitucional considera il·legal. Però, i aquests diners no els hi tornaran.
Però encara pitjor. Aquí vam fer un programa, ja fa temps, que ja vam parlar de la primera sentència, que és de maig del 2017,
sí,
del Constitucional. En aquell moment, el Constitucional ja deia que l'impost era il·legal. Llavors, tot aquest temps, aquests 4 anys, han continuat cobrant-nos igual.
I per què s'ha continuat?
Molt bé, perquè aquí sí que va haver un element distorsionador, a la meva manera d'entendre, que va ser la sentència del Suprem.
Que va fer despistar, no, llavors?
Sí,
va intentar salvar
la recaptació, però el que va fer és deixar-ho tot amb una inseguretat jurídica brutal.
Clar, i David, una de les preguntes també, no?, que ens fèiem és si remarquem encara més si el Constitucional, aquesta sentència del Constitucional és retroactiva, és a dir, quins efectes té sobre els béns immobles?
És que el que està dient el Constitucional en aquesta sentència no és borrany de sentència, perquè no la coneixem perquè no està publicada, insisteixo.
Però no, s'ha d'ampliar. Quan el moment que es va dir, que va sortir la nota de premsa del Constitucional, va dir que de moment hi havia aquest esborrany, com dèiem, i que estaven pendents d'ampliar la sentència i publicar-la, suposo que en el butlletí oficial de l'Estat.
Sí, però en alguna revista i en alguna premsa especialitzada també està dient que s'ha filtrat, que aquesta part última de que no deixaven, diguem-ne, recórrer, també va ser de molta discussió, perquè en un principi semblava que se deixaria recórrer el que era un any enrere, i un any no sé d'on surt, però bueno, un any enrere, i en canvi després se va acabar canviant i se va dir que no se recorreria. Clar, aquí hi ha tota una situació que, per als que, diguem-ne, tenim que donar explicacions en el sentit de dir-li a la gent si té que pagar o no, és complicada.
Clar, perquè d'alguna manera vosaltres, suposo que aquests dies al bufet Digestum Legal heu rebut preguntes al voltant d'aquest impost. Quines han estat aquestes principals qüestions que us han fet, Marta?
Hem rebut moltones de preguntes. Vull dir, ens han estat trucant constantment. Hem rebut més de 100 consultes en qüestió d'una setmana. Cadascú amb situacions particulars, des de gent que va liquidar, autoliquidar fa més de 4 anys, que considera que, com que la norma és nula, en principi podria recórrer, gent que ha estat dins del període, diguem, de demanar la devolució dels ingressos indebuts o la rectificació de l'autoliquidació perquè fa o bé més d'un mes o menys de 4 anys i, per tant, estaria en termini, gent que encara no, que té cita amb el notari per fer una transmissió la propera setmana, o sigui, situació, o gent que està en termini de pagament i que va fer la transmissió abans de la publicació de la nota del Tribunal Constitucional. Vull dir, situacions n'hi ha moltíssimes, no? I clar, has d'anar, doncs, donar les respostes a mesura que vas tenint la informació i que vas, doncs, madurant què és el que, i preveient què és el que pot passar. no? Per exemple, això que dèiem, en principi jo què li he de dir a un client que fa 3 anys que va fer una autoliquidació? No, estàs en termini de reclamació, si no hi ha norma pots reclamar, però és que de fet norma hi ha, perquè la sentència no s'ha publicat. Aleshores, bé, és tot molta incertesa i molta inseguretat jurídica. Però sí, és un tema que preocupa molt
el contribuent. Que preocupa moltíssim. Clar, llavors entenc, no, David, una mica, que és segons el cas, vosaltres valoreu cap a un costat d'un altre, no?
Exactament.
Quina seria la recomanació que faríeu? En general, a grans trets, no? Si algú es veu subjecte, Ricardo, amb una situació així?
Bé, jo no és que ho tingui clar, perquè no tinc la certesa de res, tinc la mateixa inseguretat que tothom, però jo, per mi, hores d'ara, si no està publicada la sentència, per mi una nota de premsa no té que tenir, clar, no hauria de tenir vigència jurídica. Clar. Per mi hi ha llei, perquè no està publicada, és la llei vella, després podré reclamar o el que sigui, i com que n'hi ha llei i no està publicada la sentència que m'impideix recórrer, jo entenc que a hores d'ara jo puc recórrer, i jo recorreria. I si té que ser que no, ja m'ho dirà un jutge. El que passa és que no fem interpretacions que van por ahí, pues, temes de premsa o temes de que tothom tenim un amic que en sap d'aquestes coses i ens va aconsellant i ens diuen que fem liquidacions amb zero, perquè podem tenir liquidacions amb zero, després ens poden fer una complementària i sancionar-nos, o fer liquidacions o simplement no fer liquidacions, amb la qual ens vindrà potser pues, un procediment de comprovació o d'inspecció. És a dir, jo el que no faria és sortir-me de lo que seria la legalitat, la que jo entenc que n'hi ha ara. És veritat que després es pot veure una mica alterada i me poden dir, sí, però vostè no tenia dret a recórrer. Molt bé, doncs digui-m'ho, que no tinc dret a recórrer. Però...
Clar, que estàs una mica una llaguna. O sigui, vull dir, és el que ens està explicant el Ricardo, no? Que d'alguna manera, a veure, a dia d'avui, quina seria la normativa?
A dia d'avui, per mi, tenim la normativa vella, la del 2004, i fins que no s'aprovi la llei nova, tenim la des del 2004. I com que no s'ha publicat tampoc la sentència, per mi encara no hi ha aquest buit legal que tothom li té tanta por.
Per tant, jo... Si considero que, com m'ha sortit, com hi ha tot aquest debat, que a mi m'han cobrat un impost de plusvàlua que no m'haurien d'haver cobrat perquè en el seu moment el Constitucional considera que no és legal, jo puc recórrer aquest impost.
Tu, si em permets, t'ho dic d'una altra manera. Nosaltres ens hem fet un far de recórrer-lo. De recórrer. Sí, aquests dies ens hem fet un far. El que t'estic dient, el procediment aquest, si me tenen que dir que no, ja m'ho diran. No seré jo el que renunciï voluntàriament a un dret que crec que a hores d'ara el tinc. De fet, n'hi ha molts despatxos que es dediquen a fer a publicitat i es dediquen a fer interpretacions de la sentència en diaris, que els diaris diuen que no es pot recórrer, però després ells estan recorrent, eh?
Un altre dubte, jo tinc un altre dubte. Hem dit que aquest impost, ara per ara, l'ha de pagar el venedor si ven el pis, no? És així,
exactament,
eh?
Exactament, sí, sí.
Jo tinc un pis i el venc, per tant, no l'ha de pagar el comprador. En cas de donació, que entenc que no hi ha intercanvi de diners entre mig a qui rep el pis.
Exactament.
En cas d'herència, els hereus, això està clar perquè és el pis del pare o de la mare o dels pares... Això no té res a veure amb l'impost de successions, és a dir, que en aquest cas estem parlant de dos impostos.
Exacte, són impostos diferents que graven manifestacions de capacitat econòmica diferents. O sigui, en el cas de la plusvàlua, doncs el que es gravaria, teòricament, és l'increment de valor que ha tingut el terreny des que el teu pare va adquirir fins que tu succeeixes, però que en realitat nosaltres diem que són situacions neutres, perquè són situacions en què tu, efectivament, no has rebut res, o sigui, a veure, sí, has rebut el que és la part de l'herència, però tu no has tingut un increment, no has tingut un increment de res, tu no és com en els leasings, o sigui, són situacions que considerem jurídicament neutres, no és com quan tu vens que sí que tens, efectivament, uns diners i has rebut, no? I després, el que és l'impost de successions i donacions, doncs grava una altra cosa. O sigui, com es diu?
Sí, les successions gravarien el que seria el canvi de titularitat.
Exacte.
I la
plusvàlua, l'increment
del valor del terreny.
Clar, nosaltres, David, també avui, aprofitant doncs, que teníem l'espai de tirar amb pel dret, hem rebut ja algun missatge, com per exemple aquest que remarcava, també és important saber què passa amb els diners que s'han pagat al fet que es considerin tres articles de la llei inconstitucional. No? Aquests diners s'hauran de retornar, què li podem contestar?
Nosaltres, aquests recursos que et deia que nosaltres hem presentat aquests dies i d'altres moltíssims que ja portàvem presentats d'abans, perquè nosaltres sempre hem cregut que des que va sortir la sentència primera del Constitucional això acabaria caient. perquè per la redacció que tenia aquella sentència acabaria caient. I teníem de recorregudes d'abans, que ara se suposa que ens les estimaran totes, però ara aquests dies també hem recorregut. I jo el que faria, en aquest cas, és fins que surti. El que sí que està, jo crec que estarà molt clar és que el moment que surti la sentència publicada o surti la llei nova, sí que ja no es podrà recórrer. Però fins que les dues coses passin, jo recorreria.
Per tant, o sigui, tots aquells oients que puguin ser susceptibles d'aquest recurs, que ho facin el més aviat possible, Ricardo.
És el que hem estat fent nosaltres tots aquests dies.
I quines liquidacions es poden recórrer en aquest cas?
En aquest cas serien, en base a la interpretació del Suprem que hi ha ara de la sentència anterior, són aquelles que tenen en les que en la transmissió no hi ha hagut un increment de valor, o aquest increment que hi ha hagut, aquest benefici que té el contribuent, és tan mínim en relació amb el que ha de pagar en concepte d'impost, que resulta confiscatori. Val? Resulta, el Tribunal Suprem anomena el principi de no confiscatorietat. Uh-huh. És a dir, si jo el guany que he tingut és de 3, però tinc que pagar en concepte de plusvàlua 2,8, doncs al final això és confiscatori, perquè clar, aquest em quedo sense el meu guany, no? Uh-huh. Doncs són aquests supòsits els que recorrem. Però nosaltres, a més, doncs, en alguns casos doncs, també, per dir-ho d'una manera, ens tirem a la piscina i els que estan amb increment clar també els fem el recurs. Perquè precisament hi ha aquesta llacuna que no sabem què passarà, no? I per si de cas.
Jo presento ara el recurs, per exemple, em dono pressa, ja el presento abans, perquè segurament aniran més ràpid, intentaran anar més ràpid ells. Quin procés aleshores seguiria tot això, amb quant a temps i amb quant a etapes queda a seguir?
Doncs mira, si l'Ajuntament t'ha liquidat, des que t'ha fet la liquidació fins que pots recórrer, tens 30 dies. Si el sistema que utilitza...
Perdona, quan dius t'ha liquidat, que exactament és dir, que t'ha cobrat.
És l'Ajuntament el que fa la liquidació.
Val.
Però hi ha municipis que el sistema que tenen implementat és el d'autoliquidació, sobretot en municipis grans. Val? Que per estalviar-se feina, doncs el que fan és que és l'obligat tributari el que fa l'autoliquidació. Mm. En aquests casos hi ha 4 anys per recórrer. O sigui, la diferència és important. Per tant, també és important veure exactament què diu l'ordenança municipal en qüestió. Perquè potser l'Ajuntament t'ha liquidat, però potser l'ordenança el que diu és que el sistema és el d'autoliquidació. Aleshores, tu aquí també tindries 4 anys, encara que t'hagi liquidat l'Ajuntament, perquè t'ha liquidat en contra de la seva pròpia ordenança. M'entens o no el que vull dir? O sigui,
sí, no, és complicat,
és
que,
Clar, hem d'estar pendents de moltes coses,
pensant,
també, no?
Com que és un municipi petit i m'han liquidat, tinc un mes per recórrer, perquè m'ha liquidat el propi Ajuntament. Però tu després vas a mirar l'ordenança i en aquesta ordenança diu que el sistema haurà de ser el d'autoliquidació. O sigui que l'Ajuntament s'ha adelantat i t'ha liquidat, però que en realitat tu hauries d'haver autoliquidat tu. Doncs has de veure aquesta norma d'origen per veure si realment tens un mes perquè t'ha liquidat, o sigui, 30 dies perquè t'ha liquidat, o tens 4 anys perquè l'ordenança el que establia era que eres tu el que hauries d'haver fet l'autoliquidació.
No entenc la diferència entre liquidat i autoliquidat. Perdó, eh?
Sí, és molt senzill. És qui fa la feina.
Val.
Qui fa la feina? La fa l'Ajuntament? Fa la liquidació a l'Ajuntament? Molt bé, és liquidació.
Clar.
Però els ajuntaments, i cada vegada més, perquè el sistema tributari, a més, està configurat d'aquesta manera, cada vegada li passa més la responsabilitat i la càrrega de feina al contribuent. Mm. Vale? I fem l'autoliquidació de la renda, fem l'autoliquidació de l'IVA, fem l'autoliquidació de l'impost de societats, etcètera, etcètera, etcètera. I cada vegada les administracions se treuen més la càrrega de sobre i ens passen la responsabilitat al contribuent i fem l'autoliquidació de la plusvàlua. Però, a més, no t'equivoquis ni en la plusvàlua, ni en l'IVA, ni en la renda, perquè si t'equivoques a sobre te posaran una sanció.
Amb un cèntim fins i tot si t'equivoques.
Bueno,
eh?
Que sigui. Llavors, clar, són sistemes que realment són injustos i jo entenc les reclamacions que fan els ajuntaments, però...
I d'altra banda, també, Ricardo, el que estaves explicant al principi, no?, de l'espai que d'alguna manera cada ajuntament també en aquest estat, que no se sap ben bé quina norma aplicar, cadascú fa el que vol, no? Aquest desgavell, d'alguna manera.
Jo crec que fins i tot els ajuntaments tenen aquest problema. De fet, l'Ajuntament de Barcelona, quan va sortir fins que va sortir la sentència del Suprem, clar, un any després, en l'interim que anava de la sentència constitucional del Suprem, oferia a qui anava a autoliquidar la plusvàlua, li oferia suspendre l'acte, que no està recollit a la Llei General Tributària. Uh-huh. És una actuació que no està prevista. Uh-huh. I te proposava. I clar, a mi quan m'arribaven jo deia... No, com que suspendre? No me la suspengui, continuï.
Clar.
És il·legal.
I clar, d'alguna manera també aquesta setmana, i pel Ministeri d'Hisenda, David, no? Perquè ha dit, aquí hem de fer alguna cosa,
sí,
no?
Sí, de fet, sortia publicat divendres.
Avui, no?, que presentarà
avui,
el Consell
teoria,
de Ministres.
Sí. I se suposa que demà el Consell de Ministres, que és el dia que es reuneix, haurà rebut ja avui la proposta de la ministra, valorarà, pot ser que demà en la roda de premsa del Consell de Ministres en surti la portaveu i també la ministra d'Hisenda en aquest cas i ens digui, doncs hi ha una proposta que només que l'aprovi el Consell de Ministres i entra en vigor.
A què consisteix això? A veure, el Ricardo... A veure.
No, jo he sentit moltes coses. El que no he sentit, quan ha anat a sortir la llei, quan no sé sí. què, quan... He sentit moltíssimes coses. El sí. que no he sentit en cap moment és a ningú que vingui a dir-me quin valor se tindrà en compte, que és, de fet, el que ha suprimit com per il·legal el Constitucional, que estem parlant de valor de mercat, del valor de l'operació, del valor de catastral, ja no dic perquè és el que han tombat. Ah, però ningú m'està parlant de quin valor es prendrà ara en compte. Perquè estic sentint de que no, que n'hi hagi guany, per el tema que comentava la companya de capacitat econòmica, que té que tenir tot tribut. Però, torno a dir, molt d'ull amb aquest tema, perquè si acabem fent el valor de l'operació, ens estem anant a la renda, a les guanys patrimonials en renda, i m'estaries fent tributar dos vegades per al guany del, terra, del sol, Perquè quan jo declaro a la meva declaració de la renda un guany que ven un pis, jo ja estic declarant el guany de l'edifici, del totxo i del sol, del terra. Clar, si m'estàs ara pel valor del terra, m'estàs fent tributar pel mateix concepte de guany, m'estaries fent tributar dos vegades. Ull amb això, Perquè clar, per el que estic sentint estic tremolant.
Clar, això és el que ara tu creus, no?, que presentarà. Això... Aquestes són hipòtesi, no?,
aquesta
reforma que presentarà avui el Consell de Ministres, no?, el Ministeri d'Hisenda del Consell de Ministres. Però creieu que la anirà per aquí, no?, aquesta possible reforma de l'impost?
Creiem que anirà per aquí per el que s'està sentint en premsa, que el que és trist és que estiguem especulant tots aquí sense saber per on ens estem movent, quan en condicions normals, amb unes administracions i unes legislacions, diguem-ne, correctes, no tindria que haver aquesta inseguretat ni aquest desgavell que tenim tots ara, perquè tindries aquí gent de l'Ajuntament i te dirien coses semblants a les que diem nosaltres, O sigui, no et pensis que dirien coses molt diferents.
Clar, és que, a més, tu dèieu, el 2017 ja es va al Constitucional, no? Ja va presentar i el Suprem, diríem, d'alguna manera ho va paralitzar. Hauria pogut passar, per exemple, que en aquests 4 anys i mig que han passat ja s'hagués reformat aquesta llei, perquè saps que allà hi ha alguna cosa que no funciona. I durant 4 anys i mig aquí no ha passat absolutament res.
És el que comentàvem al principi. Si el Ricardo comentava, des del 2004 han estat cobrant, recaudant un impost il·legal, però és que especialment des del 2017.
Exacte.
I que ja teníem la primera manifestació del Tribunal Constitucional.
Nois, per acabar, recomanacions finals. N'hem dit moltes, per tots aquells oients, el Ricardo Riu, però aquelles recomanacions que podríem fer als nostres oients que es veuen en una situació davant de l'impost de plusvàlua.
No tinguis pis, tots de lloguer.
No, jo hores d'ara el que tingui dubte que recorri. El que tingui dubte que recorri. I després ja
abans de dijous,
Abans de quan sigui, és que no ho sabem.
Bueno, clar.
Abans de quan sigui, avui.
Avui.
Clar, és que no sabem què passarà demà, ni demà passat, ni l'altre.
No us amoïneu que tornarem.
Segur, perquè això és com un serial, no?, d'alguna manera.
Sí.
Bueno, estarem pendents d'aquesta proposta que farà el Ministeri d'Hisenda aquesta setmana sobre l'impost de plusvàlua. De fet, si teniu algun dubte, ja sabeu que podeu comptar amb els advocats de Digestum Legal. Gràcies, Marta Jové, advocada especialista en dret administratiu.
Gràcies a vosaltres,
Marta. Un dia més també el Ricardo Calvo, economista i assessor fiscal. Tots dos de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que, d'alguna manera, preparant la secció, David, ens hem trobat amb tantes preguntes del cap i també de difícil resposta.
No, t'he de dir que jo mentre preparava la secció, a mi el tema plusvàlua ja em provocava mal de cap. Després del que heu explicat avui, que heu explicat claríssimament, la incertesa és tan gran que jo crec que haureu de tornar a venir.
Que tornin a venir un altre dia la Marta i el Ricardo.